migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és divendres, avui parlem d'estrenes de cinema. Encara les sales de cinema no apliquen el passaport Covid, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha deixat la porta oberta a que si cal, si les xifres van a pitjor, doncs que es pugui també aplicar no només a sales de cinema, sinó també a estadis de futbol. Però bé, no parlarem ara del passaport Covid, però sí que evidentment hi ha preocupació pel tema, sinó d'estrenes. I per parlar d'estrenes tenim alguna persona que, en cas de dubte de quina pel·li pots anar a veure, ell te la resol ràpidament d'una manera objectiva, professional, claríssima. Parlo del nostre crític de cinema de capçalera, el Víctor Esquirol, crític de cinema d'Otros Cines Europa. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bé, doncs mira, precisament amb aquestes sensacions trobades, no? Per una part estic celebrant aquest ritme frenètic, també un punt absurd, De grans estrenes de la cartellera, que és el que comentarem ara, i per altra, preocupant, no? Perquè sí, semblava que entre tots havíem decidit que, arrel de les excel·lents dades de vacunació contra la Covid, la pandèmia estava més o menys superada, però escolta, hi ha dades, sobretot en els últims dies, no? En les últimes setmanes, que són una mica preocupants. Així que, Cruz, estic una mica amb el xip de la fi del món. Estic aquí, no? Vull dir, amb el xip de anem a disfrutar, anem a gaudir mentre la festa duri, no? De moment es ponen les sales de cinema, sí. De moment la cartellera està corresponent amb un ritme, repeteixo, espaterrant de grans estrenes, sí. Doncs anem a gaudir-ho mentre duri.
Com m'agrada, tinc el xip de la fi del món posat.
Sí, escolti, quin remei.
No, és que a vegades és un cop moral quan comencen aquestes coses. Però bé,
totalment.
Parlem d'estrenes i parlem de cinema. Per quina vols començar, d'aquest ritme frenètic i espaterrant d'estrenes de cinema?
Comencem per la gran estrena comercial de la setmana, una pel·lícula que en principi per cartell, per fitxa tècnica, per fitxa artística, hauria de deixar petjada en la temporada de premis. Comencem per La Casa Gucci.
I don't consider myself a particularly ethical person, but I'm fair. Gucci. It was a name that sounded so sweet.
Una estrena, Víctor, que fins i tot he vist portades de periòdics, de diaris, que sortien ja en portada aquesta estrena. He vist el tràiler i la veritat és que promet, la pel·lícula.
M'ha agradat que poseu el tràiler en versió original. No sé com hauran resolt en la versió doblada, però ja està el punt aquest estrany, no? D'actors anglès, angloparlants, no?
Sí.
Parlant amb un accent, bueno, parlant en anglès, evidentment, però amb accent italià, no? Que és una cosa que a mi em sembla gairebé ofensiva, no? Soy italiano, no?
Però és que els crítics a vegades són molt puristes amb això, jo ho entenc. A mi, com a usuari bàsic de tot això, doncs mira, jo entenc que a tu això pugui molestar.
No, també em sembla curiós, perquè, ho hem de dir ja, és la nova novíssima pel·lícula del Ridley Scott, que aquest senyor fa més pel·lícules que el Nicolas Cage.
Sí, sí, i curiós, és això.
És difícil, perquè, de fet, recorda't que farà que dues o tres setmanes estàvem parlant de la que en aquell llavors era la nova pel·lícula de Ridley Scott, que era El Último Duelo, una gran pel·lícula, per cert, una pel·lícula que ens portava a l'edat mitjaval, una pel·lícula que estava ambientada a França i una pel·lícula en la que tothom parlava anglès, però escolti, una pel·lícula en la que no tenia cap problema perquè jo què sé, Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, tots al principi feien de personatges francesos, però vull dir, la ficció cinematogràfica, especialment les ficcions hollywoodienses, no? Ja ens fan entrar en aquest joc. Escolti, sí, estem a França, estem a l'època mitjaval, no? Però, com que tots els actors són anglesos, parlen en anglès. El propi Ridley Scott, en una entrevista arrel de L'Último Duelo, parlava d'això, d'escolti, són ficcions cinematogràfiques, tampoc cal una precisió històrica tremenda. I ell mateix deia que li semblaria ridícul que els seus actors parlessin en accent francès. Misteriosament, a la casa Gucci, tots els seus actors anglesos
sí?
parlen amb accent italià. Del qual...
Bravo!
A veure, vull dir, no sé, vull dir, amb dues setmanes de diferència, no? Se'ns ha oblidat aquesta regla bàsica. I estic incidint amb el tema aquest de l'accent italià, per què? Perquè la casa Gucci, que és un drama que ens ve a parlar sobre la... és un drama basat en fets reals, que ens ve a parlar sobre la guerra acarnissada de successió de l'imperi Gucci, no? que va esclatar allà en els anys... a principis dels anys 90, si mal no recordo. És una pel·lícula que vindria a tractar d'una manera bastant salvatge el factor aquest que nosaltres anomenem chanante. Lo chanante que és un punt caricaturesc, d'acord? La pel·lícula parla sobre personatges que realment van existir i que realment van ser molt extravagants, d'acord? Estem parlant de Jet Set de l'alta costura, imagina't, vull dir,
sí, sí.
No sé, recordem tots el que va fer el Ben Stiller amb Zoolander, no? Doncs el Ridley Scott ens està parlant una mica del món que inspiraria a paròdies com a Zoolander. El que passa és que la casa Gucci es comporta durant les seves dues hores i mitja de metratge,
carai,
com una paròdia que no queda clar si vol ser paròdia o no. Vull dir, m'esteu entenent o no?
Sí.
És una d'aquestes comèdies que no saps si realment pretén ser comèdia o pretén ser drama. En qualsevol cas, és clarament...
És un drama-comèdia, pot ser un drama amb aquells punts d'humor negre de...
Sí, dir, és un drama perquè realment també la pel·lícula, repeteixo, va sobre una guerra familiar realment molt acarnissada, el context és dramàtic, però està tothom tan ridiculitzat, tots els personatges són tan caricatura... està l'accent aquest italià sobrevolant durant tota la pel·lícula que no saps si aquest drama s'endinsa de manera involuntària en els terrenys de la comèdia. És una pel·lícula que a mi em fa molta gràcia, d'acord? Però no sé si l'objectiu del Ridley Scott és que faci gràcia.
Aquí és un drama, això. Això sí que seria un drama, intentar fer un drama i que al final acabi fent gràcia. Llavors,
Totalment. Jo sempre dic que una de les pitjors coses que li pot passar a una pel·lícula és caure en els terrenys de la comèdia involuntària. I la casa Gucci jo crec que té molts punts de comèdia involuntària. Ho converteix això en una mala pel·lícula? No està clar, perquè, repeteixo, hi ha una autoconsciència molt forta en la pel·lícula i, escolta, per molt involuntària que sigui, jo m'ho estic passant bé. No sé si a costa de la pel·lícula, no sé si a costa dels propis personatges, no? Però, en qualsevol cas, ho tens aquí, una pel·lícula molt llarga, una pel·lícula plagada de personatges, d'accents i de vestits, evidentment, hipercaricaturescs, que, escolta, si t'interessa la intrahistòria aquesta de les guerres establertes, sobretot en els anys 70, 80 i 90 de l'alta costura, té el punt d'interès. Però veig que és una pel·lícula, en alguns punts importants, bastant fallida.
Bé, doncs tenim la primera, que seria, sense cap mena de dubte, la gran estrena d'aquest cap de setmana.
Sí.
Gucci,
sí.
Anem a per la segona.
La segona és Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City.
Hola. ¿Cómo te llamas?
Guau, amigos y amigas, mara meva, pasen y vean diferentes maneras de morir en bocas de diferentes monstruos, a cuál más horroroso. Espectacular tráiler, Víctor.
No vas tenir una prou amb els sis anteriors trunyos de Resident Evil. Doncs aquí va un altre.
Escolta'm, sí. El que tu diguis, de tot el trunyo que tu vulguis, però escolta'm, si fan un altre és que fa calés a taquilla, eh?
És així. També el gran públic a vegades opera per gustos difícils d'entendre. A veure, també venim de veure Venom a Bramatanza, un dels grans... un dels trunyos més siderals que ens ha donat el cinema en les últimes dècades, però...
Ahí està! Jo encara no l'he vist, aquesta de Venom 2 encara no l'he vist, però bueno, aquesta pel tràiler el que he vist és això, bàsicament, essència Resident Evil, el que passa és que hi ha monstres molt més horrorosos i maneres molt igualment salvatges de morir en mans d'aquests monstres.
Sí, vindria a ser... És clarament una aposta per reflotar la saga, que, evidentment, és el que dius tu, eh? Si es van fer tantes entregues, és que els números quadraven, sí, però l'anterior saga amb la Mila Jovovich, no?, i dirigida, bàsicament, pel Paul W.S. Anderson, era, sí, una saga ja bastant tacada, no?, per un cert segell de sèrie B, sèrie Z, no?, era una proposta que no va acabar de quallar, no va acabar de trobar el seu prestigi. Doncs què fem? El que fa la indústria. Reiniciem la saga. Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, vindria a ser com el primeríssim capítol de les mítiques catàstrofes videojueguiles, no?, de la corporació Umbrella. És una saga, és una pel·lícula que ens vindria a presentar per primera vegada algun dels personatges més mítics d'aquesta saga de videojocs. Compte, és una pel·lícula que, sobretot en el seu primer acte, em fa tenir certes esperances. Està dirigida i escrita, al cap i a la fi, per un tal Johannes Roberts, un home que, entre pel·lícules de taurons, tipus A 47 metros, un home que, en pel·lícules com Los Extraños, Cacería Nocturna, havia fet incursions en el terreny del terror realment interessants, i que consti que Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, quan es dedica simplement a col·locar les fitxes en l'escenari, no?, sobretot en el seu primer acte, uau, té algunes seqüències, té alguna presentació de personatges bastant esperançadora. El que passa és que quan la pel·lícula ha de rendir homenatge literal als videojocs, es converteix en una cosa, pel meu gust, molt absurda. I escolta, jo a vegades aplaudeixo els entreteniments absurds, però és que ha de ser entretingut. I a mi Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, em sembla sobretot un rotllo de pel·lícula. Una pel·lícula que dura hora i 40, que tampoc és tant, però que de debò t'ho dic, se'n fa molt més eterna que les dues hores i mitja de la Kasaguchi. Té problemes de ritme realment seriosos, i és una pel·lícula que, repeteixo, a nivell de seguir una mínima lògica o demostrar un mínim amor cap als seus personatges, crec que no hi ha per on agafar-la.
Feia temps, Víctor, i m'acabo d'emocionar, t'ho dic en sèrio, sí, cau la llagrimeta, feia temps que no, sí, et sentia repartir canya a una pel·li. Amb el que m'agrada, quan agafes una pel·li, comences a donar-li, amb aquell estil, com si te azotasen con un látigo de seda, amb aquest estil que tens.
Perquè m'ha azotat a mi antes, ¿sabes? Si la pel·lícula no m'ha azotat a mi, jo no m'ha azotat a ella. I de fet ho va comentar un company de professió, el sortir d'aquest pas, si va fer, diu, ostres, jo crec que si fem la suma de totes les pel·lícules de Resident Evil, vull dir, clar, vull dir, aquesta saga m'haurà robat ja 10 hores de la meva vida. Són 10 hores en total que he estirat a la basura. Molt que bé. No serveixen de res.
Anem per la tercera pel·lícula.
La tercera pel·lícula, mira, perdona, breument, sí, abans d'entrar a la tercera pel·lícula, m'hagués pogut parar a comentar La hija, del Manuel Martín Cuenca.
Sí.
Hagués pogut parar-me a comentar Espíritu Sagrado, del Chema García Ibarra. O sigui, en aquesta setmana tens dues de les grans pel·lícules espanyoles de la temporada, però escolti, és que no, realment no tinc espai, no tinc temps. M'agradaria passar a comentar, i ara explico per què, una pel·lícula titulada L'Amb.
No suele ver desconocidos.
He vist el tràiler i he flipat.
No.
He flipat. Amb el tràiler he flipat. He flipat. Bàsicament he vist un xaiet que es comporta com un humà.
Exacte, i que el tracten com un humà.
Exacte.
Oh, aquí està el què. És la última guanyadora del premi a la millor pel·lícula en el Festival de Sitges. És una pel·lícula que prèviament ja va passar per una de les seccions secundàries del Festival de Cannes, on va deixar penjada, on va causar sensació. És la nova pel·lícula del segell A24, que això els coneixedors, no, del cinema de gènere, del cinema fantàstic de terror, sabran que és una de les productores més, amb més prestigi, no? Un dels segells que et garantitzen més qualitat, no, a l'hora de veure una pel·lícula. I, efectivament, aquesta pel·lícula islandesa, primer llargmetratge d'un tal Valdimar Johansson, és una de les pel·lícules que et farà patar el cap de manera més contundent d'aquesta temporada. És un drama familiar, sí. És un drama rural, sí. És un drama, és una pel·lícula, repeteixo, dramàtica, coprotagonitzada per la Noomi Rapace, no? Una de les actrius nòrdiques amb més projecció internacional dels últims anys. És una pel·lícula d'una parella d'adults que s'estimen molt, que tenen una molt bona relació, però no poden tenir fills. I de sobte, un dia, la mare naturalesa els dona un regal. Hi ha una criatura, un xaiet, que per raons que ara mateix no vull desvetllar, aquesta parella té a bé tractar-lo al xai, estem parlant tota l'estona, com si fos el seu fill. Lamb vol dir això, xai, un cordero, no? I és un animalet que, per raons bastant fantàstiques, bastant inquietants, és acollit en aquesta família com si fos el seu fill.
Com vas passet a passet per no desvetllar i no fer espòilers? Vas passet a passet per no...
És que, de debò, és una d'aquestes pel·lícules que quan menys sàpigues, farà unes setmanes estan parlant d'aquella pel·lícula titulada Titan, no? I vaig dir exactament el mateix. Ja ho té, el nou cinema fantàstic, que són propostes que t'han d'anar allà a sorprendre. Heu de saber això. Una parella, un xai i un vincle familiar, afectiu, estrany, inquietant, però també molt tendre. L'AM també té això. És una pel·lícula fantàstica, és una pel·lícula que té elements terrorífics, és una pel·lícula que té elements de drama familiar i és una pel·lícula que aconsegueix conjugar, no?, territoris, tons, gags, cops d'efecte, que en principi són irreconciliables, però que d'alguna manera màgica està tot posat en aquesta pel·lícula. Succeeix això en totes les grans famílies, no, Cruz? Que totes les famílies tenen la seva ovella negra, mai millor dit, no? Tenen elements que en principi no quadren, però que estan allà. Todo esto y más es Lam. Repeteixo, una de les pel·lícules més sorprenents de la temporada.
Carai! Doncs, Víctor Esquirol, com sempre, moltíssimes gràcies. Ja. Víctor Esquirol, crític de cinema d'Otros Cines Europa i cada dia el de Más Gente. Que ho sàpigues. aniré a veure Gucci, penso, aquesta setmana.
No, a veure, escolti, Gucci entre Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, és evidentment a nivell de cartell, no?, la gran aposta, almenys comercial, i de debò, tot i que tingui un punt fallit, és una pel·lícula molt entretinguda. Si vols que et sorprengui, si vols que una pel·lícula t'agafi per allà on no esperaves, o Espíritu Sagrado, del Chema García Ibarra, o Lamb.
Víctor Esquirol, una abraçada molt gran, moltes gràcies.
Igualment, ciao.